Ja fa 4 anys que Barcelona acull les jornades IATI dels grans viatges. S'ha de dir que són unes jornades molt especials perquè tenen un extens programa que està previst que enguany es faci el dia 14 d'abril. Sempre es fan el dissabte i sempre es fan a l'antiga fàbrica DAM. També val a dir-ho perquè els habituals ja ho saben, però per aquelles persones que potser aquest any vulguin acostar-se, doncs ja saben que trobaran xerrades, classes magistrals de viatgers que comparteixen les seves grans aventures amb els assistents. Les jornades començaran a les 10 i acabaran a 7:45 del vespre, i entre els molts viatgers que hi participaran, doncs està, per exemple, per posar només un exemple, perquè són molts, Jordi Jurado, que va viatjar pel món durant 2 anys i que assegura que aquest viatge li va canviar la seva visió de la vida, o Sergi Bassolí, que va fer 10.000 quilòmetres en caiac amb Nirvana, o Xavier Molins, que explicarà als assistents com muntar un negoci online per viure viatjant, que és absolutament meravellós, m'imagino. També participaran Ana Vega i Eva Serra. Elles estaran a les jornades i Eva Serra està avui també aquí amb nosaltres, ara la saludarem. Dir-vos que aquestes dues amigues van decidir fer un viatge al més pur estil de Telma i Lluís. Van sortir de Mallorca amb 2 cavalls i van viatjar durant 20 mesos fent 30.000 quilòmetres i visitant 24 països. Bé, el responsable d'aquesta organització és Pablo Strubel, que està a l'altra banda del telèfon i des de Madrid. Pablo, muy buenos días.
Hola, molt bon dia, que també parlo català. Podem fer un català.
Ah, molt
bé. Podem intentar-ho.
Doncs ho intentarem, ho fem en català. Pablo, 4 anys vol dir que ja les jornades estan absolutament consolidades, vol dir que són molts els viatgers que esperen cada any aquesta trobada amb el propòsit de descobrir aquestes experiències personals de grans viatgers, no? I de trobar aquell que ha fet un recorregut similar al que un vol fer durant aquest any o durant la seva vida.
Sí, fixa't que quan vam començar a Barcelona, fa ja, com deies, 4 anys, ens va costar una mica trobar viatgers, no?, que estiguessin fent viatges de llarg termini, de mesos o fins i tot anys. I a poc a poc, cada cop tenim menys por a sortir al món, viatjar més temps i gaudir, no?, d'aquesta sensació meravellosa que és viatjar sense bitllet de tornada, com qui diu, no? I aleshores, doncs, cada cop com a organitzadors ho tenim més complicat, perquè hi ha uns viatges i uns testimonis tan increïbles que fer una selecció com aquesta que hem fet és molt complicat, perquè hi ha molts viatgers que es queden fora.
Nosaltres només hem posat tres exemples, però el programa és un programa molt ampli, un programa que ofereix moltes possibilitats, no?, a aquelles persones que estiguin interessades.
Sí, el que sempre intentem és que hi hagi molta varietat, és a dir, que hi hagi viatgers que viatgen en cotxe, en bicicleta, en vaixell, en caiac, en autostop, en família, per demostrar als assistents que, tot i que, siguin quines siguin les teves condicions, qualsevol pot fer-ho, no? I també el que volem fer, i fem aquest any simultàniament a les conferències, són classes magistrals, perquè aquestes jornades tinguin un contingut, com que diu, d'entreteniment, però també educatiu, no?, que s'aprenguin coses pràctiques, com tu deies abans, com muntar un negoci online per a vivir viajando, però també hi ha altres classes magistrals de salut, de blogs de viatges o de preparatius d'un gran viatge.
Pablo, tenim aquí a l'estudi a la Eva Serra. Eva, molt bon dia.
Hola, molt
que
bon dia.
Que teníem aquí calladeta i jo vinc a nosaltres explicant les jornades i a ti. Bé, tu seràs una de les participants en aquestes jornades.
Ens fa molta il·lusió. Nosaltres coneixem...
Bé, l'Anna també?
Bé, l'Anna, sí, vale, sí, estem
bé,
les dues aquí.
L'Anna viu a Mallorca.
L'Anna viu a Mallorca, però bé per la conferència. I nosaltres coneixem les jornades des de fa anys, que les hem seguit, de fet, en la distància. I ens va fer molta il·lusió saber que ens estaven seguint de prop i que aquest any el Pablo i l'Itziar de seguida ens van dir: noies, que esteu aquí, us volem.
Cada vegada són més les persones, acostumen a ser persones de perfil bastant jove, però cada vegada són més les persones que un bon dia diuen: aquesta vida que porto potser m'està angoixant una mica i ara el que vull és perdre'm un temps. Això és exactament el que us va passar a vosaltres, no?
És exactament el que ens va passar. A nosaltres ens va passar el que es podia anomenar la crisi dels 30, que va acabar sent una gran revolució dels 30.
Però pues els 30 no es té crisi.
Sí, sí que es té crisi. En el nostre cas, almenys, va haver-hi crisi. Va haver-hi crisi.
Cada vegada les crisis van abans.
Van abans. La crisi dels 30 ve quan... Quan després d'estudiar a la universitat hem sortit de la carrera amb unes aspiracions X, ens trobem en plena crisi sense poder desenvolupar-nos professionalment.
I amb una realitat que no té res a veure.
Amb una realitat que no té res a veure amb el que ens havia ensenyat i amb molts somnis per fer. I així comença el viatge, no? Una mica amb aquesta frustració i amb convertir tota aquesta energia negativa en alguna cosa positiva.
Com solventeu la qüestió econòmica?
Amb els 4 estalvis que teníem, que eren molt pocs, i amb un pla molt auster. És a dir, teníem un pressupost d'uns 10 euros cadascuna al dia per pagar-ho tot. Per tant, vam marxar amb tenda de campanya.
Menjar poc, eh?
Menjar, comprant el menjar nosaltres i cuinant amb campinggas. I intentant no gastar en tot allò que fos de supervivència, elements de supervivència. I, per exemple, vam estar... fent economia col·laborativa, que són plataformes online, n'hi ha moltes avui en dia, una d'elles és Workaway, que és el que nosaltres vam fer servir, i el que fèiem era treballar a canvi d'allotjament i de menjar, i això ens permetia estar un mes en un país aprenent un ofici, moltes vegades relacionat amb la naturalesa, que ens venia molt de gust estar, després de tantes hores d'oficina, estar en contacte amb la naturalesa, i ens permetia també conèixer a fons la cultura d'un país, i en aquest cas, doncs, no gastar. I això és una part important per sufragar aquestes despeses del viatge.
Vosaltres vau sortir de Mallorca.
Vam sortir de Mallorca.
Amb un dos cavalls.
Exacte.
Que ja no deixa de ser curiós sortir d'una illa amb un dos cavalls per fer un viatge. Però en qualsevol cas, el cotxe estava allà i per tant vau sortir de Mallorca. I vau fer la costa mediterrània.
Exacte. Vam fer tota la costa mediterrània, passant per França, Itàlia, tots els Balcans. Ens vam estar bastants mesos als Balcans i de fet ens vam endinsar per complet la història i la cultura balcànica i ens va fascinar. I vam arribar a Istanbul i a Istanbul ens separem. Nosaltres comencem el viatge una mica amb aquesta idea d'arribar a Istanbul, fer Mallorca-Istanbul pel Mediterrani. El que passa que a mig viatge les dues vam dir no, això no acaba aquí, o sigui, voldrem seguir. Ens separem perquè l'Anna podia seguir viatjant, perquè ella tenia la sort de tenir una feina d'aquestes nòmades digitals que podia guanyar una mica de diners treballant amb connexió a internet i amb un ordinador, però jo em vaig quedar sense un duro. I vaig tornar a Barcelona, vaig venir a treballar, vaig estalviar i em vaig unir un altre cop amb ella al viatge uns mesos més endavant. I l'Anna en solitari va fer aquesta segona etapa del viatge, que va ser tota Turquia, Kurdistan turc, Iran, fins al sud d'Iran, i després va tornar a pujar a tot Iran per fer Armènia, Nagorno-Karabakh i Geòrgia. I a Geòrgia és quan ens retrobem les dues una altra vegada. I des d'allà la intenció era entrar a Àsia Central, travessant Txetxènia, Rússia, i arribar a Kazakhstan i fer tota Àsia Central, però vam tenir un problema important amb els visats i amb el cotxe. Es van ajuntar dos problemes alhora que ens van fer canviar per complet la ruta del viatge i vam haver de recular, tornar per Turquia i llavors vam fer tot l'est d'Europa. I en total han sigut 28 països.
28 països, 30.000 quilòmetres.
30.000 quilòmetres.
Pablo, que envidia, ¿no?
Sí, claro, hombre, el viajar, ya sea en coche o sea, bueno, no sé, en bicicleta, que es lo que más nos gusta a nosotros últimamente durante tantos meses, la verdad es que a mí me produce... mucha envidia, y es lo peor de organizar estas jornadas, que estás en contacto con viajeros y viajeras que te cuentan unas aventuras increíbles, sobre todo que es gente normal, ¿no? Que tú sientes que podías ser tú esa persona que está haciendo el viaje y te lanzas ahí a
Home, Pablo, però tu també ets un bon viatger, tu també has fet un munt de coses, no? A veure si ara per organitzar les jornades t'hauràs de sentar en una oficina i no podràs viatjar.
Saps el problema? Que cada cop més la gent espera aquestes jornades i cada cop més, ara les hem fet a Madrid, les farem a Barcelona i després, un mes després, anem a Bilbao. I al final estem mig any preparant aquestes jornades perquè surti tot bé.
Clar. I que no, clar, pots viatjar.
No pots anar-te de viatge. Jo em penso que m'haig d'agafar un sabàtic, haig de parlar amb la meva nòvia,
a veure si et deixa.
I a veure com ho fem.
Bé, intenta-ho, a veure si tens sort. Escolta, de tota manera, a mi sempre hi ha una cosa, jo que sempre he estat, he viatjat, però més aviat sempre lligada a una cadira i un micròfon, a mi hi ha una cosa que sempre em crida molt l'atenció, i la Eva, i tu també, Pablo, potser teniu el secret, no? Cada vegada hi ha més persones que viatgen, mesos, dos anys, o a vegades hi ha que ja no deixen de viatjar, que fins i tot famílies que es van formant al llarg del món i van naixent criatures. No fa massa entrevistàvem uns que havien tingut 4 criatures en diferents països del món. A mi sempre hi ha una cosa que m'admira, no? I és la supervivència en aquests viatges, perquè tu tens una butxaca per poc que gastis, per poc que gastis aquests 10 euros que ens deia l'Eva. Però tu tens una butxaca que et permeti agafar els vols per desplaçar-te, perquè hi ha llocs que inevitablement has d'agafar un vol. O realment no sé com van subsistint.
Jo crec que ho ha dit abans l'Eva, que l'important és estalviar molt i deixar de gastar en coses que no siguin essencials. De fet, gairebé a tot arreu del món hi ha hostals, pensions, llocs molt, molt econòmics per dormir, fins i tot pots viatjar amb la teva tenda de campanya. Menjar, pots anar a molts restaurants al carrer o econòmics, fins i tot cuinar per tu mateix. Jo crec que la clau és estalviar, gastar molt poc viatjant, si vols viatjar durant molts mesos, i també, per què no, treballar quan estàs en ruta. Molta gent troba feines de cambrer, d'hostessa d'hotel, bueno, relacionat amb el negoci turístic o traduccions, i aleshores pots anar guanyant calés també a l'hora que viatges. Però el que és molt diferent és que quan un viatja per 15 dies, que és un viatge molt vàlid i fantàstic, no mires les despeses que fas.
Clar.
Dius, ah, mira...
Compres imants per la nevera i souvenirs que després no valen per res.
Em prendré un gin tònic i dius, ostres, que un gin tònic són 5 o 6 euros. Segons en quins països, amb això, sopes i dines, no?
Clar, la cosa és, bé, com que estem de vacances aquests 15 dies, no mirarem prim.
I jo, si
no,
permeteu afegir una cosa, que és molt important, que és una cosa que nosaltres hem experimentat, amb un viatge d'aquestes característiques, tants mesos, normalment trenques amb tot. Això vol dir que et desprens de la majoria de coses materials que tens, et desprens de la casa, però també et desprens de factures. Llavors, en realitat és molt econòmic. És molt, jo em gasto, fa un any que estem aquí, l'Anna i jo, i em gasto molts més diners al mes, ara, aquí, amb
pagant,
una vida sedentària,
pagant,
que viatjant. Això és un fet, és una realitat, i això és una cosa que tots els viatgers comentem, no? I que fins que no hi ets, sembla una utopia, però ho experimentes realment així. És a dir, estem lligats a tantes factures i a tantes coses materials que se'ns obliguen a aquesta vida capitalista, no? I sedentària, que quan estàs viatjant tot això no ho tens. I aquesta llibertat és fantàstica experimentar-la.
Eva, teniu pensat fer algun altre viatge?
Tenim en ment coses, sí. Tenim en ment algun viatge a les dues juntes i jo tinc en ment algun viatge pel meu compte amb una altra persona. Res concret, per tant, de moment no avancem res.
Aquesta és una altra qüestió. Passar-te 20 mesos viatjant amb una persona que és amiga teva també té un risc, no?
Té un risc, i en el nostre cas era molt elevat, perquè l'Anna i jo fa 10 anys que ens coneixem, ens vam conèixer en un màster d'edició literària, però no havíem conviscut mai juntes més d'una setmana de vacances, ella aquí a Barcelona i jo a Mallorca. I ens en vam anar a l'aventura així, en plan, a veure què passa, potser ens matem d'aquí 10 dies. I l'experiència ha sigut, jo crec que és una de les millors coses que ens emportem del viatge. Aquesta relació que hem construït, que no és una relació d'amigues, perquè és quasi de germanes, però quasi de parella, però de camarades, no? És a dir, al final és, no sé, la persona que millor em coneix del món, segur, i segurament jo amb ella.
Que a més et coneixes amb aquesta persona en situacions a vegades que poden ser complicades o crítiques.
Absolutament. Nosaltres
vam
estar treballant en condicions climatològiques adverses, conduint el cotxe, problemes amb el cotxe, vam estar en un camp de refugiats a Sèrbia. Vull dir, són situacions que realment estàs molt al límit en molts moments, quan et trobes malament, quan etc. I és fantàstic experimentar una relació, en aquest cas amb una amiga. I ens agrada molt reivindicar el fet que som dues amigues que viatgem juntes, perquè és una cosa que entre els viatgers no acostuma a passar. Hi ha molts viatgers sols i molts viatgers parella. I en canvi...
Molts parella, eh?
Molts parella, cada vegada més. I dues amigues no. I és superbonic, és una de les millors coses que ens emportem les dues, aquesta relació que hem construït, que som quasi siameses i que ens hem de parlar constantment.
Pablo, en el teu cas, el tema de la convivència en els viatges el contemples també com un fet complicat?
No, perquè jo viatjava sol i el primer gran viatge que vaig fer va ser la Ruta de la Seda, tot sol, 8 mesos, i ho vaig gaudir moltíssim. Però després vaig conèixer a Elitziar, la meva parella actual, i com que vivim junts, convivim, i ens hem entès també a la vida personal, el viatge és una extensió més, no, de la relació, i bueno, hem sintonitzat totalment. I després el gran viatge que vam fer junts va ser a l'Àfrica, vam estar viatjant per allà un any, i com, bueno, van sortir moltes situacions molt estressants i molt dures i molt difícils, però com que érem, bueno, teníem una relació molt sòlida, doncs, bueno, no va ser cap problema. Bueno, vull dir, tots els problemes es van poder solucionar.
Deixem que recordi el dia 14 d'abril, dissabte, a l'antiga fàbrica d'Am. Xerrades, com us hem dit, de viatgers interessantíssim, classes magistrals, amb totes aquelles persones que vulguin anar a escoltar-los. La jornada comença a les 10 i acaba a 8:15. Pablo, moltíssimes gràcies per informar-nos d'aquesta activitat i desitjo que puguis viatjar en algun moment.
Sí, moltíssimes gràcies. Només dir-vos que la pàgina web amb tota la informació és jornadesgrandesviajes.es.
Perfecte.
Allà és on es pot veure tota la informació i comprar les entrades.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Eva. Moltes gràcies per visitar-nos. T'agraïm moltíssim que ens hagis vingut a explicar la teva experiència. Quan tornis a marxar, digue'ns-ho.
I tant. I afegir també que...
Et convertirem en corresponsal del Tiramilles.
Doncs encantadíssima, ens agradaria molt. I res, simplement afegir que hem resumit tota aquesta experiència, aquests 20 mesos de viatges, en un llibre que presentem a les jornades en exclusiva, és a dir, que tota la gent que s'apropi podrà aconseguir el llibre.
Molt bé, doncs mira, un altre motiu perquè les persones que ens escolten s'acostin a aquestes jornades. Gràcies, Eva.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.